Radio Estel.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Si sou oients habituals de fabricació pròpia, sabreu perfectament que a aquesta hora saludem a l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili, que bé, no sé si encara no ho sabeu, però toca treure aquesta hora de llibreta. Laura Corominas, Coró.
Què tal, com va?
Tu ja la tens?
Sí, jo i tal.
Bolígraf.
Jo ja... Vinga. A punt de fer notacions.
I comencem amb la classe de català que ens ofereix en Josep Maria Virgili, com dèiem, catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuiner i el Cercle Vallcorba.
Bon dia.
Bon dia, tot el dia.
Sí. Exacte, bon dia tot el dia. Això ho diuen la gent de Mallorca, que això del bones tardes... Bé, sempre hi ha aquell que per castellanisme ho diu,
sí,
no?
Sí.
Però en principi a Mallorca es conserva el bon dia tot el dia. I a més, a vegades es diu així com per destacar-ho, no? Bon dia tot el dia, no? I seria bo que quan diem bon dia ja havent dinat, diguem bon dia tot el dia, perquè no es pensin que no hem dinat.
Que estem despistats, ara què em diu aquest de bon dia, no?
Sí, perquè en català és bon dia tot el dia fins que es comença a fer fosc i aleshores ja dius bon vespre, no?
Mestre, comencem, si et sembla, si li sembla, si us sembla. És que això és complicat, perquè... parlant del temps.
Sí.
No? Anem a parlar del temps. Espera, Paula, posa'ns música per parlar del temps. Música jazz?
Sí.
Us agrada la música jazz?
Sí. De fet, m'agrada tota mena de música si és bonica.
Fórmula Estel, Ràdio Estel.
Sí,
la millor
sí.
Selecció musical.
Molt bé.
Sí. Ja ens escolta, mestre?
Sí, sempre us escolto.
Això és veritat. Sí. Bé, llavors, volem parlar del temps per què? Perquè ens porta el primer castellanisme, no?
Sí.
Quin
sí.
seria?
Doncs temporal.
Temporal.
Bé, temporal podria ser una parella, perquè temporal és correcte si fem... si ens referim al temps, no? El temps que passa, no? Fins i tot amb un significat religiós, no? Les coses temporals i les coses espirituals, no? En aquest significat és correcte, no? Però allò de dir, fent-me el temps, hi ha hagut un temporal. Això és una castellanada, és un castellanisme. Tot i que és el diccionari, sí, però és castellà, no? Com una borrasca, també són dos castellanismes. Borrasca i temporal, referit a una tempesta, que és el mot català. El mot català és tempesta, tempestat, i després hi ha una colla de mots que cada un té el seu biaix, no? Un patac, quan és sobtat, no? I fa un xàfec d'aigua amb trons, i dius, i un patac d'aigua, una tronada, una tamborinada, no?
I com fa xirimiri?
Ai, això és un basquisme que també n'hauríem de prescindir, no? Clar, això ja no és una tempesta, no cal dir. Això, a Riudoms en diem un burrim.
Ah, molt maco, burrim.
Sí, diem un burrim. O, si no volem dir aquest mot, que potser no es diu en altres llocs, doncs un plugim.
Un plugim?
Plugim.
Ah, un plugim.
Un plugim.
Semblava un nom d'un
còctel. És dir, amb aquesta terminació im, que és una terminació de diminutiu, és dir, un plugim és una pluja molt fineta, no?
Ah, d'acord.
No, i a mi aquest mot xirimiri trobo que el diu molta gent, però que n'hauríem de prescindir, perquè ja tenim prou mots. És a dir, és que en català ho podem dir tot, sense que calgui caure en castellanismes, llevat dels xanismes, clar. Si t'arriba el kiwi de Nova Zelanda, que sempre diem aquest mateix exemple, n'hi has de dir kiwi, no? O el gazpacho que t'arriba d'Andalusia, no? Però les coses, podríem dir, quotidianes, les podem dir totes amb mots catalans, No cal... Hi ha gent que tenen una dèria a dir castellanades que fas garrifar,
Això és
veritat. Però en aquest cas... No seria una castellanada, seria una bascada, no?
Veus?
Perquè ve del basc, aquest mot.
I cicló i huracà, mestre, què fem?
Cicló i huracà són correctes perquè són denominacions internacionals. Us diré, les denominacions internacionals, a més, el cicló i l'huracà té un significat molt específic, que els meteoròlegs ja ens explicarien exactament en què consisteix, però no és ben bé el mateix que una tempesta, i aleshores, com que internacionalment es diu cicló i huracà, doncs aleshores, com tornado, que no l'hem posat a la llista, doncs també, i tornado és un castellanisme, atenció, és a dir, és un castellanisme bo perquè és un mot internacional, és a dir, en anglès tornado es diu tornado també, no? Sí. Per tant, aquests mots els hem d'acceptar, són bons, no?
Mira, ara que ho dèiem, deixem de parlar del temps, perquè m'ha relacionat amb el temps, perquè quan arriba la nit, després de la vesprada, sí, potser s'obren els fanals, o els farols.
Home, farol és una castellanada molt grossa.
Igual que farola, eh?
Farola també és un castellanisme, tot i que farola és el diccionari per la que es posa, diguéssim, a la costa per guiar els vaixells. No, però també és un castellanisme, eh? En català, la que es posa a la costa per guiar els vaixells és un far. És a dir, un mot que ve del grec, no? Que, de fet, era el nom d'una illa, una illa que hi havia davant d'Alexandria, i en aquella illa hi van construir el famós far d'Alexandria. I aleshores el nom de l'illa va donar nom al far, que un terratrèmol el va enderrocar, no? I ha passat a totes les llengües doncs amb el nom de far. És a dir, per tant, s'ha de dir far. Aquest que guia els mariners, no?
Però, o sigui, a veure, resumim, farol.
Farol no és ni el diccionari.
I no és ni una mentida, quan és un farol? O també és...
Ah, sí, aquí ara s'ha posat molt de moda aquest mot, no? En català hi ha una denominació pròpia del català, que és catxa.
Catxa?
Anar de catxa, fer una catxa. Sí, sí. I aquest mot s'hauria de difondre més perquè la gent diu anar de farol i això és una castellanada.
Però s'ha de dir, per tant, si és un farol, que no es pot dir...
És una catxa.
Això és una catxa.
Sí, però és fer veure que tens bon joc sense tenir bon joc.
Anar de catxa.
No? Sobretot en els jocs de cartes d'envit, que vol dir els que es fan juguesques, no? Sí. Doncs que no apostes, que és un altre castellanisme, no? En els que es fan juguesques o macions, doncs el mot en aquest cas és catxa. Per exemple, el pòquer és el més típic, no?
Home,
si convences a l'altre fent cara de pòquer, que n'hi diuen precisament, que tens un bon joc, doncs pots guanyar encara que tinguis mal joc, no? Diuen, no soc gaire jugador de pòquer, però ho he sentit explicar.
Ui, aquesta. L'altre castellanisme que ens porta avui al Mestre Virgili. Guixeta i taquilla.
Taquilla és un castellanisme que accepten els diccionaris i que és el mot, podríem dir, oficial. És a dir, s'ha acceptat el castellanisme taquilla per on se venen els tiquets o els bitllets o les entrades d'un espectacle, d'un mitjà de transport, també, no? Perquè a l'estació del tren, doncs també n'hi ha, no? I hi ha gent que, en adonar-se que taquilla és un castellanisme, perquè mires el diccionari del Cofé Moll i el primer que et diu és que és un castellanisme, no? Doncs ho han canviat per un mot que també és rebutjable, que és guixeta, que és un francesisme que els francesos... en francès ja no es fa servir ni tan sols, no? Perquè en francès diuen billetterie, i en italià diuen billeteria. I aleshores, la proposta que jo faig als meus seguidors és que en català també n'hauríem de dir billeteria. N'hi hauríem de dir billeteria, perquè passa a ser un mot internacional. És a dir, mira, ahir en parlàvem precisament a Twitter, no? I no em podríem dir tiqueteria, perquè si venen tiquets, m'hi podríem dir tiqueteria.
Sí.
Home, però és que tiqueteria té en contra que no és mot internacional. Cap llengua et diu tiqueteria, no? En canvi, sí que hi ha llengües que diuen billeteria. Per tant, tindria més lògica dir billeteria, que et concorda amb el francès o amb l'italià i potser en més llengües, no? Que tornado, encara que sigui un castellanisme, l'acceptem perquè és un mot internacional, no? O griller, que té un altre castellanisme, però que l'acceptem i és bo perquè és un mot internacional, doncs també hauríem d'acceptar el mot billeteria.
I pel que fa a les guixetes, que són aquells mobles on hi deixem les coses...
Aquí arriba el grau de desgavell.
Aviam, com hauríem de dir?
Clar, perquè això ja no és ni un lloc on venen tiquets, no?
Clar.
I a més, amb aquest significat no és el diccionari, no? Tan fàcil que és dir armari.
Armari?
I si és petit, perquè a vegades doncs, pot ser petit,
armariet. Doncs,
armariet, no? Vull dir això de dir... no, i fins i tot hi ha gent que com que saben que taquilla és un castellanisme, d'aquests armariats n'hi diuen guixeta.
Així mateix ho vaig aprendre jo, sí, sí.
Doncs això és un desgavell com una casa de pagès, eh? Vull dir, què costa dir-ne armari? O és que els armaris són els de casa? Sí, home, però clar, si jo aquest micro el tingués a casa, també n'hi diria micro.
Clar,
no perquè el tingui a casa o el tingui fora de casa, les clar. Coses han de canviar de nom. Mm-hmm. És que això fa gràcia, eh? Perquè hi ha gent que es pensen que segons les situacions...
La ubicació?
Sí, la situació.
La situació.
La col·locació. Sí, ubicació és un castellanisme, dit de passada.
Xiringuito, és que m'ha fet pensar.
Ah, xiringuito, només es va començar a dir el de Sitges. És un mot que prové d'una llengua americana... I clar, que arriba a través del castellà, no cal dir, com passa sempre, no? I li hauríem de dir guingueta.
La guingueta.
Que, a més, a Catalunya tenim dues viles o llocs que se'n diuen guingueta. La guingueta d'Ix, oficialment Bourg-Madame, per als francesos li han posat aquest nom, no sé per què, per quina madame era això, perquè la guingueta d'Ix és a l'Alta Cerdanya, és a dir, a la Catalunya del Nord... I l'altra guingueta és la guingueta... Com se diu ara? No sortirà. És el Pallars Sobirà. Uh-huh. Ara no em surt.
T'hi busco.
Sí, ja m'ho direu. És que ara no em ve.
Però
sí.
Això de xiringuito...
Això de xiringuito és una castellana.
La guingueta d'Àneu.
Això mateix, la guingueta d'Àneu, que és la Vall d'Àneu. Sí, sí. Com dèiem, el Pallars Sobirà. Sí, sí.
Doncs dit això, anem a les parelles de paraules que ens proposa el mestre Virgili. Quina parella ens proposa avui? Primera parella del dia.
Una és el que sovint no és correcte. Se n'ha fet un gran abús d'aquests el que no són bons, no? Per exemple, el martell amb el que hem clavat el clau. I posen el que. Aquest el que és una castellanada. I molta gent no ho sap. I per això és bo de dir-ho, no? Uh-huh. El martell amb el que hem clavat el clau, doncs l'he deixat damunt de la taula, per exemple. No? És que si un el que es pot canviar per un què o per un el qual, vol dir que aquest el que era incorrecte. Ara, després hi ha el que, per exemple, el que m'ha explicat és molt interessant. Aquest el que és bo. Per què? Perquè no el podem canviar per un el qual. Jo no puc dir el qual m'ha explicat és molt interessant. Ja veus que això no lliga, no? Hem de fer sempre aquesta provatura. Si el que el podem canviar per el qual o per què, perquè, de fet, el qual és una forma literària, realment, eh? Ara ens hem acostumat molt a l'alqual, però al segle XIX l'alqual es percebia com a correcte, però es percebia com una forma literària, no? Uh-huh. Per tant, quina és la forma correcta de la frase que hem dit? Doncs el martell amb el qual hem clavat el clau, o el martell amb què, sense article, el martell amb què hem clavat el clau, no? O, per exemple, la dona de la que et parlo.
Ui, clar.
Home, jo puc dir... La que he comprat és més bonica que la teva. Per exemple, de rosa, el dia de Sant Jordi, no? La que jo he comprat, volguem dir la rosa que jo he comprat, això seria correcte, perquè no pots dir la qual jo he comprat és més bonica que la teva, no? Però, en aquest cas, la dona de la que et parlo és la dona de la qual et parlo. O, preferible, la dona de qui et parlo. I en aquest cas sorgeix un qui, perquè les persones requereix un qui, no requereix un què. Així com el martell, el qual el podem canviar per què? Si
clar.
És una persona, l'hem de canviar per qui. No? Les malalties contra les que lluitem, no. Les malalties contra les quals lluitem o les malalties contra... No, en aquest cas no es pot posar el què. Perquè si la preposició és forta, aleshores no es pot posar el què.
Bueno, ja
no,
està
llavors
bé.
És obligat el qual, amb les preposicions fortes.
No, ja
contra
bé, ja,
és una preposició
ja bé,
forta.
Ho provem.
Un dia ja direm que he de dir la llista de les preposicions. Sí?
Sí, home, sí.
Les
sí,
preposicions sí. Febles són a, de, en, per i per a. Aquestes són les febles, no? Totes les altres són fortes.
Són
no?
Fortes, són ben fortes. Com fortes la vuitena o no?
Què passa amb la vuitena?
La vuitena, que és una altra parella que ens...
Sí, la vuitena és la que fa vuit, clar. No?
Vull dir, no setena, sé, vuitena.
No? O un grup de vuit persones. Ha vingut una vuitena de persones, per exemple, no? I la vuitada són vuit dies, no? Que hi ha una dita molt bonica en català, de dir, tots els sants tenen vuitada, no? Allò, no has pensat a felicitar algú del dia del teu sant, el felicites tres dies passat el seu sant.
És veritat.
I, però, doncs, mira, tots els sants tenen vuitada. Per què? Perquè vuitada és un grup de vuit dies, no? I després hi ha la octava.
L'octava.
Que és el mateix mot.
Sí.
Que tot això ve del mateix mot.
Però llavors, però, mestre, es poden dir bé, i ho estem dient bé, no? Vuitena...
Sí. Sí, vuitada, sí, però expliquem, diguéssim, el significat que té cada un, no? I en el cas d'octava es fa servir parlant de música, és a dir, és la separació de vuit notes, 12 semitons, no? De do a do, i va una octava, i de fa a fa, l'altra de fa més amunt, doncs també hi va una octava. I també és una estrofa d'uns poemes, un poema de vuit versos, també a alguns se li diu una octava. Doncs això. El que no hauríem de fer és dir octava amb el significat de vuitena. Sovint es comet aquest error, no? És l'octava persona que ve. No, no,
no.
Aquí no parlem de música. Aquí és la vuitena persona que arriba, per exemple.
Aquesta setmana que ha estat notícia, la novena de Beethoven. De la novena de Beethoven.
Sí, però és que a novena ja no hi ha aquesta distinció. I, és a dir, ja sempre és novena per tot.
Per tot.
Però la sinfonia d'abans de la novena, doncs és la vuitena de Beethoven, perquè és la vuitena sinfonia que va escriure. I dintre d'aquesta vuitena sinfonia hi ha moltes octaves de música, també.
Vinga, 10 minuts que ens situen per arribar al punt de les 5 de la tarda, i en mestre, que ens ha de parlar del tema del dia que ens proposa avui, que són les tautologies, i que... Mestre...
Sí, però és bonic parlar de les tautologies.
Què són les tautologies?
Dels oxímorons,
els oxímorons,
no?
Sí.
Sí. Bé, les frases normals i corrents poden ser veritat o poden ser mentida. Per exemple, si ara jo dic que plou, ara plou. Imagina que dic això.
Sí.
En aquest cas, serà mentida. Però si ho hagués dit uns quants dies enrere que plovia, hauria estat veritat. No? Una frase pot ser veritat o pot ser mentida. Això és el normal que passa amb les frases, no? Jo puc dir, estic cansat, i això en aquest cas seria mentida, perquè en realitat no estic cansat, o a vegades pot ser veritat,
sí.
No? Això és el normal que passa amb les frases, són veritat o són mentida o són un entremig, no? Però en el cas de les tautologies passa que sempre són veritat, i els oxímorons sempre són mentida. És aquesta la diferència. És a dir, una tautologia és una frase que, te la miris com te la miris, sempre és veritat.
A veure, un exemple.
Doncs
un altre exemple.
La del Cruyff. Cruyff, que sempre ho deia. Deia, el futbol és el futbol. Ell ho deia en castellà, però jo ho dic en català.
Sí.
Que s'ha de dir sempre així, eh? No perquè aquella persona allò ho va dir en castellà. Nosaltres ens hem de posar a parlar en castellà, ho podem dir en català perfectament. És a dir, que hi ha gent que això tenen com un mal costum, no? Deia, el futbol és el futbol. Això és, alguna vegada això és mentida? No, sempre és veritat. Sempre el futbol és futbol,
clar.
No? I ho deia, però n'hi ha d'altres, et podrien dir, com més curioses, com, per exemple, la més típica és pujar amunt, no?
Exacte. Des
pujant amunt... Escolta,
o caure avall.
O baixar avall, no?
Exacte.
Tirar avall ja no seria una tecnologia, perquè pots tirar avall o pots tirar amunt, no? I a vegades dius, tiro amunt. Doncs si tires avall diràs una mentida. Per tant, pot ser mentida o pot ser veritat. Però si puges amunt, això sempre és veritat. Perquè, no? O baixes avall. O surts fora. Va, sortim fora a prendre la fresca. Doncs sortir fora sempre és veritat. No pot ser mai mentida.
O sigui, tenen certa redundància, no?
Sí, sí, sí. S'assemblen molt a les redundàncies, no? I els oxímorons són...
Tot el contrari.
Sí, són frases que mai són veritat. Que mai són veritat, perquè són... S'assemblen a les contradiccions en els termes. L'única, la contradicció en els termes és una mica involuntària, ho diem sense voler. I, en canvi, l'oxímoron està fet una mica per fer pensar, no? És a dir, el que sempre es diu la música militar. per mi no és un oxímoron, en aquest cas, es fa per voler dir, no ho sé, per anar en contra dels militars, diuen la música, és com la música militar. La música militar, això no és cap oxímoron, la música militar és boníssima. Jo la trobo boníssima,
però,
musicalment.
No sé cap on
sí, vol anar. Sí, perquè la música militar moderna, no els timbals de la música militar antiga, només eren timbals per espantar l'enemic.
Sí.
Hi ha dos períodes en la música militar. El fer molt de xivarri perquè l'enemic se pensés que eren molts,
clar.
O hi ha la música militar moderna, doncs que ja són de les bandes militars que donen aquelles marxes tan reboniques, a parer meu, no? Que estan pensades per animar la gent a anar a la guerra. Anar a la guerra ha de ser una de les coses més desagradables que hi ha, no? Llavors, si tu vols animar a anar a fer una cosa molt desagradable amb una música dolenta, poc l'animaràs. Per tant, la música militar ha de ser molt bonica, perquè tenim i anar a fer una cosa tan absurda com és anar a la guerra.
Molt bé.
No?
Doncs jo crec que ha quedat clar. Coro.
Sí, jo crec que sí. Tant.
Sí, oxímoron ve de oxus, que vol dir savi, i moros, que vol dir ximple.
Clar.
És a dir, oxímoron, el mateix mot, és un oxímoron, que vol dir un savi ximple.
Això és bonic, eh?
No?
Savi ximple. Sí. Jo crec que... I a veure, per exemple, anar cap enlloc...
O clar, obscur.
Sí, també ho són.
També, eh?
Sí, aquestes que m'ho he anotat aquí. Sí, sí.
Sí, eh?
És veritat, no? I també, doncs... Sí.
Això és així.
Baixa altitud. Sí, aquí tenia notades...
És que, a veure, ho hem d'explicar als oients, perquè el mestre Virgili, l'heu de veure aquí a l'estudi, que ve amb una llibreteta d'aquelles de... No? Que s'apunta aquesta llibreta, mestre, que suposo que deu ser de la temporada, no?
Sí.
Deu ser del programa, aquesta llibreta.
Sí, és la llibreta del programa. Sí, aquí tinc anotats la nit clara, un instant etern, per exemple. Va, un instant etern.
Molt poètic, eh? Si m'ho permet.
Sí, és que els oxímorons es fan expressament per fer pensar, podríem dir, no? O un caos organitzat.
Ui.
Per exemple,
calma,
no?
Tensa.
Oh, sí, calma. Sí, calma tensa.
No li ha agradat, eh, aquesta?
A mi el que trobo més oxímoron de tot és els morts vivents.
Clar.
Això dels morts vivents. Si són morts, no poden ser vivents.
No,
no? Clar. I avantguarda tradicional.
Avantguarda tradicional.
Sí, he anotat aquests.
No sé si ens dona temps a parlar d'estar...
Sí, perquè m'agradaria en espais vinents parlar una mica de la diferència entre ser i estar.
Uh-huh.
I avui simplement direm que estar és un mot del tot correcte, uh-huh. És un verb del tot correcte, que, però que en el català actual sovint es diu calcant els usos castellans. La diferenciació entre ser i estar, en comptes de fer la tradicional catalana, que s'havia fet de l'origen de la llengua fins al començament del segle XX, ara es fa una barreja terrible, en què quan s'ha de dir estar es diu ser, i quan s'ha de dir ser es diu estar sovint, no? I podríem parlar d'això. Llavors, estar prové d'una arrel indoeuropea, no? I que trobem en totes les llengües indoeuropees aquest arrel, no? Per exemple, estar vol dir no moure's, d'entrada. I, per exemple, en anglès, stop prové de la mateixa arrel indoeuropea que estar, perquè si stop vol dir no moure's.
No, és claríssim. No? Sí,
i to stay, el verb anglès to stay,
to stay,
doncs també. Té el mateix origen indoeuropeu que està, que tu estei ve del germànic i està ve del llatí, estare, que en llatí estare volia dir estar dret. No, és a dir, no moure's dret.
Però
no?
Mestre, m'hi fem una cosa, perquè queden 2 minuts per arribar al punt de sí. Les 5. Sí, un exemple clar, que jo crec que jo soc la primera que sempre l'espifio. Dir, estem en directe?
Som en directe.
Està mal dit, estem en directe.
Sí. S'ha de dir, som en directe. Però hem estat en directe tot l'espai.
És dir,
hem estat en directe de 3:45...
Hem estat en directe, però si vull parlar de present, de dir...
Si no dius una indicació de temps...
Sí.
Si no dius una indicació de temps...
Sí.
Has de dir ser. Però si dius una indicació de temps durativa, en què dius la duració, aleshores has de dir...
Som en directe.
Sí, això és el que hem... avançat.
Mestre,
sí, sí,
ha estat un plaer. Coro, gràcies per acompanyar-nos.
Igualment a vosaltres.
Que vagi molt bé, sí, i ens retrobem la setmana vinent, mestre.
Molt bé.
Ràdio Estel.